Molt bon dia, dimecres 17 d'octubre, passen ara mateix 6 minuts de les 11 del matí i comencem una nova edició de la Conca al Dia aquí a l'Espluga FM Ràdio. Benvinguts!
El món local es desperta a la Conca al Dia. La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Què tal? Molt bon dia, com esteu? Salutacions en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio, aquí tot a punt, per començar una nova edició del magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, en coproducció amb la xarxa de comunicació local. Si ens esteu escoltant, ho feu a través del 107.4 de la freqüència modulada i també a esplugafmradio.cat. I teniu la sort, doncs, de conèixer totes les notícies d'aquesta jornada a la nostra comarca, però no només, perquè també entrevistes i continguts variats avui en aquesta edició de dimecres. Us acompanyarem fins les 12 del migdia per fer, doncs, una hora de ràdio en directe de proximitat i per explicar tot el que passa a la nostra comarca. Amb tot això, avui arrenquem una nova edició de la Conca al Dia.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
I en l'edició d'aquest dimecres 17 d'octubre, què farem? En primer lloc, destacar les notícies d'aquesta jornada. Ara hi entrarem amb el repàs de titulars, com sempre, els principals temes d'interès d'aquesta jornada, també d'aquests primers dies de setmana, però també tindrem espai avui per estrenar un nou capítol del costat de casa, aquest espai que fem a l'Espluga FM Ràdio de la mà de l'historiador de l'art Damià Amorós i en aquesta segona edició per descobrir la Fundació d'Art Palau Ferrer de Montblanc. Això serà en la segona part del programa d'avui. També tindrem l'agenda cultural, obrirem el calendari de la setmana d'aquí d'actes de la Conca de Barberà per repassar les principals propostes i una jornada més. Avui també tindrem música. La música de Zaz ens acompanyarà i ens conduirà fins les 12 del migdia. Què vendrà? Avui, a l'instant musical de la Conca al Dia. Aquests són els ingredients, la recepta per una nova hora de ràdio de proximitat a la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà. Comencem aquí a l'Espluga FM Ràdio fins les 12. Actualitat, protagonistes, però també espai sobre el patrimoni de la Conca de Barberà. Va, som-hi, anem a repassar els titulars per la jornada d'avui.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Es repeteixen les mobilitzacions a la Conca de Barberà quan es compleix un any de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, unes mobilitzacions que van acabar amb l'enlairament de fanalets. Avui també parlarem dels tons de Montblanc, aquests dissenys de, doncs, el disseny XD Creacions que s'han fet servir en una manifestació espanyolista sense permís. Avui explicarem aquesta notícia. També parlarem de la trobada de dones de la Conca de Barberà perquè finalment s'ha suspès. S'havia de celebrar aquest cap de setmana a Rocafort de Queralt, però per falta de participants finalment no es celebrarà. I aquesta matinada, un senglar ha passejat pels carrers de Montblanc. En coneixerem aquesta notícia, explicarem quan va produir-se aquesta estampa poc habitual també a la Conca de Barberà. I d'altra banda, explicarem més curiositats sobre els pressupostos participatius de l'Espluga de Francolí, perquè ja han començat les obres corresponents a la proposta guanyadora del 2017, però en les pròximes setmanes sortirà una nova convocatòria, la corresponent al 2018. I suport a Montblanc per crear el camí cap a l'escola, un itinerari senyalitzat de camí als centres escolars de Montblanc. Tots aquests són els titulars de la jornada d'avui, dimecres 17 d'octubre.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
I a més, com sempre puntuals a aquesta hora, el que fem és connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió per aquesta jornada. Informació del temps que ens porta Carme Farnell. Explica'ns, molt bon dia, endavant.
Bon dia, arrenquem aquesta jornada amb temperatures una miqueta més baixes que les d'ahir, però també perquè ahir van pujar respecte a les d'abans d'ahir. Ara mateix amb aquests valors que estan rondant els 15-16 graus arran de costa, mentre que cap a l'interior les temperatures no són pas baixes, estan rondant entre els 11-12 graus i en general avui s'espera que puguin pujar fins als 21-22 graus aquestes més altes. També parlarem de força núvols, que deixaran el cel força ennuvolat arreu de la zona. Núvols pot ser una miqueta més trencats cap a la zona del prelitoral, més compactes cap a la zona del litoral, però en general no s'esperen pluges a molt estirar de cara a la tarda a unes pluges que podran afectar cap al nord de la zona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, Carme, moltes gràcies, bon dia. I com destacàvem en titulars, avui obre l'informatiu diari d'aquest dimecres les noves mobilitzacions que s'han produït a la Conca de Barberà un any després de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Promogudes per l'Assemblea Nacional Catalana de la Conca de Barberà, les concentracions que es van produir en 5 municipis de la comarca van exigir la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a més de la resta de presos polítics i el retorn dels polítics i líders exiliats. En aquesta nova concentració també hi va haver l'estampa dels fanalets enlairant-se, 12 fanalets, un per cada mes que els Jordis estan a presó. Responent, per exemple, a la crida de la Conca de Barberà per la independència, prop d'un centenar de persones es van concentrar a l'Espluga de Francolí i al vespre, a les 8 de la tarda, a la plaça de la Vila per demanar la llibertat dels dos líders socials catalans empresonats, com també, dèiem, de la resta de presos i el retorn dels exiliats. L'alcalde de l'Espluga, David Rovira, va obrir l'acte agafant-se en la petició d'Amnistia Internacional de considerar injusta aquesta presó provisional pels Jordis, i en aquest punt Rovira deia que, tot i això, l'Estat no en farà cas perquè una de les premisses que preval a l'Estat espanyol d'ahir és la unitat de la pàtria. A més, també hi va haver parlaments de l'Assemblea Nacional Catalana. Josep Maria Mercader va llegir el manifest de l'any de la presó de Jordis, de l'any de presó dels Jordis, dèiem, en què es remarcava la successió de fets produïts en aquests 365 dies. I, finalment, el text també destacava que cal fer realitat el mandat de l'1 d'octubre i avançar cap a la independència. En el manifest també es va dir que la República aconseguirà alliberar els presos i poder també que es produeixi el retorn dels exiliats. La concentració va acabar amb el cant dels segadors, crits de llibertat i l'enlairament d'aquests fanalets. També aquesta estampa es va produir en altres punts. A Montblanc, per exemple, també es va demanar d'aquesta manera la llibertat dels Jordis amb aquests 12 fanalets que es van enlairar al cel de la capital de la comarca. Una concentració també a les 8 del vespre i va parlar visiblement emocionat l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu. L'escoltem, és aquest el tall de Ràdio Montblanc sobre aquest discurs que va fer Josep Andreu després d'un any de presó dels Jordis.
Un any després, 365 dies, no ens sentim derrotats ni molt menys. I continuem al costat de tots els presos i exiliats polítics, però especialment avui que fa un any del Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez. Crec que aquesta persistència de Montblanc dona nota del seu caràcter i crec que hem d'estar orgullosos de que sigui una munió de gent. Sempre hem de dir que encara poca, però Déu-n'hi-do, els que som aquí, que tants cops i tants cops han sortit per la llibertat dels presos i els exiliats polítics.
Aquestes eren paraules de l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, en aquesta concentració. També hi sumem altres veus, com per exemple el coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana a l'Espluga de Francolí, Jordi Saumell. L'escoltem.
Des de l'ANC creiem que és enormement important seguir fent aquestes concentracions, perquè creiem que cada una d'aquestes concentracions és un acte de denúncia d'aquesta anomalia de l'Europa del segle XXI, que és tenir persones a la presó per les seves idees polítiques, persones privades de llibertat per les seves idees polítiques. I per això creiem que s'han de seguir fent, perquè cada un d'aquests actes és un acte de record i un acte de denúncia.
A les 8 del vespre també hi va haver concentracions a la plaça Major de Vimbodí i Poblet i alhora també a la plaça de l'Església de Sarral. A 2:15 del vespre, a la plaça del Sindicat de Barberà de la Conca, també es feia aquesta concentració. A l'hora de Santa Coloma de Queralt es va avançar a les 12 del migdia amb la lectura del manifest i de cara a la tarda van organitzar busos a la presó, en aquest cas també per demanar així la llibertat dels polítics catalans empresonats i en aquesta jornada dels Jordi Sánchez i Jordi Cuixart en aquest dimarts 16 d'octubre que es complia ja un any de presó per aquests dos líders socials catalans. I amb aquesta notícia avui obríem, podeu trobar més informació a esplugafmradio.cat. De fet, les imatges d'aquesta mobilització a l'Espluga de Francolí en format audiovisual també les podeu trobar al portal web de l'emissora, però continuem ara ja amb altres notícies importants també de la jornada d'avui. Una manifestació unionista ha fet servir els dissenys dels Tunes, els personatges de l'estudi Montblanquí XD Creacions. S'han utilitzat en una manifestació espanyolista, dèiem, celebrada el passat 12 d'octubre a Barcelona. S'hi van fer modificacions, i això sense demanar permís, fet que ha aixecat la indignació dels seus creadors. Concretament es tracta del disseny d'una de les samarretes on hi apareix un tun que va acompanyat de la frase la meva llengua no es toque. Els manifestants van utilitzar la imatge del mateix personatge, però incorporant-la en les pancartes on s'hi podien llegir diversos lemes, com les meves llengües no es toquen o les meves llengües me unen a ti. Els fundadors d'XD Creacions, Xavier Iborra, en aquest cas, ha posat de manifest el seu malestar per l'ús dels dissenys i destaca que han estat degudament registrat. Davant dels fets, ha realitzat una consulta als advocats del col·lectiu de dissenyadors gràfics i ara està a l'espera d'una resposta. Malgrat tot, no creu que pugui tenir gaire recorregut i es pregunta si valdrà la pena denunciar. Remarca que els fets van en contra dels drets d'autor, però que no s'ha produït una comercialització d'aquest disseny.
De l'Espluga i la Conca, al 107.4.
Bé, i seguim amb d'altres notícies també importants d'aquesta jornada perquè finalment s'ha suspès la trobada comarcal de dones de la Conca de Barberà. S'havia de celebrar aquest cap de setmana, aquest diumenge 21 d'octubre, a Rocafort de Queralt, però finalment no es produirà per falta de participants. Aquesta proposta inclou una visita guiada, dinar de germanor i teatre a Rocafort de Queralt, i era la cinquena edició d'aquesta trobada anual de dones de la Conca de Barberà, aprofitant així la commemoració del Dia Internacional de la Dona Rural que s'ha celebrat aquest dilluns 15 d'octubre. Finalment, aquesta proposta organitzada pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal i les associacions de dones de la comarca i també els ajuntaments, doncs no se celebrarà, com dèiem, per falta de persones inscrites. No s'ha arribat al mínim oportú per tirar endavant aquesta proposta. Per tant, no celebrarà aquesta trobada comarcal, la cinquena edició prevista a Rocafort de Queralt per aquest 21 d'octubre, finalment quede anul·lada. Estampa curiosa la que s'ha produït aquesta matinada a Montblanc. Un senglar s'ha passejat per alguns dels carrers del municipi al voltant de la una de la matinada. Un veí de la localitat va poder veure com aquest animal es passejava pels carrers, per exemple, prop de l'avinguda Lluís Companys i també del carrer Francesc Macià. En aquests punts, el senglar doncs, es passejava força desorientat, diu el veí, i també neguitós. En aquest espai doncs, se'l va poder veure aproximadament a la una de la matinada. Anava, de fet, indica aquest veí, una mica coix i doncs, també per això se'l veia neguitós. No esperava de moure, així és com defineixen el comportament d'aquest animal desorientat que va aparèixer per Montblanc. Un senglar es va passejar, dèiem, aquesta matinada per diversos carrers, a la proximitat també de la gasolinera de Montblanc. Es va poder veure, en publicarem la notícia, alguna de les imatges a esplugafmradio.cat d'aquesta estampa curiosa d'un senglar als carrers de Montblanc.
esplugafmradio.cat, la Conca de Barberà en tots els sentits. Notícies, audiovisuals, l'agenda cultural, ràdio en directe i tots els programes a la carta. Tot ho trobaràs en un portal web. esplugafmradio.cat.
7 minuts i arribem a dos quarts de 12 del matí. Tenim altres notícies. Volem parlar dels pressupostos participatius de l'Espluga de Francolí. Ahir, de fet, informàvem de l'inici d'aquestes obres. Avui en volem sentir noves veus. Ja han començat, dèiem, aquestes obres de construcció de la vorera a la carretera de Poblet. Va ser la proposta guanyadora dels pressupostos participatius del 2017 i al llarg d'aquesta setmana i de la vinent s'espera que puguin estar enllestides aquestes obres que han de donar continuïtat en aquesta part de la carretera de Poblet, a la vorera doncs, que ja existeix en aquest tram, situat doncs, a la cantonada que comuniqui amb el camí de la Cometa. En aquest punt s'acabarà de completar la vorera i també s'ajardinarà aquesta cantonada amb el camí de la Cometa, una inversió d'uns 18.000 euros i que va ser la proposta guanyadora llavors amb 72 vots en aquests pressupostos participatius de l'Espluga de Francolí, doncs que ara s'executen. Recordem que s'hi van presentar dues propostes d'una banda i competia també la proposta de Pipicà a l'urbanització Carreres, aquesta zona per l'esbarjo dels gossos i animals, i en aquest cas doncs va guanyar la vorera a la carretera de Poblet, dèiem, amb 72 vots, això sí, una baixa participació al voltant del 3% en aquesta convocatòria del 2017 dels pressupostos participatius. Al llarg d'aquesta setmana s'espera que pugui estar enllestida. Sumem-hi veus, ahir m'escoltàvem Joan Amigó, regidor de serveis municipals, però amb força mala qualitat de so per un problema tècnic. Avui volem escoltar el regidor de comunicació del consistori, en Jordi Torre, si explica bé com veuen aquestes millores en aquest punt de la carretera de Poblet.
Bé, creiem que és una bona proposta que va sortir l'any passat d'aquests pressupostos, perquè al final el que dona és continuïtat a tot un recorregut, no?, per una vorera que té una continuïtat des de la part alta fins a la part final del municipi, i que sí que és cert que aquest punt era un punt que quedava de moment sense aquesta infraestructura i que ara d'aquesta manera quedarà dotada d'aquesta vorera.
Això és pel que fa a pressupostos participatius del 2017 que s'estan executant ara aquesta setmana d'octubre. Però la nova convocatòria del 2018 sortirà ben aviat. De fet, des de l'equip de govern segurament que primer volien completar la del 2017 per treure una nova convocatòria del 2018. Així en parlava Jordi Torre.
Si no hi ha res de nou, a finals d'aquesta setmana o principis de la setmana vinent, hi ha la intenció que s'obri la tercera edició d'aquests pressupostos participatius, que aquest any tenen un lleuger augment en la partida. L'any passat era una partida de 18.000 euros. Aquest any els que es posen a participació ciutadana són 20.000 euros i, per tant, creiem que aquesta tercera edició tornarà a tenir èxit i acceptació.
Per tant, en les pròximes setmanes hi haurà una nova convocatòria, però aquest 2018 també ha tingut altres temes dels projectes participatius, perquè el primer trimestre s'acabaven les obres del projecte del 2016, guanyador llavors aquesta vorera a la plaça Montserrat Canals, com també l'ajardinament d'aquest lateral esquerre, per dir-ho així, de la plaça Montserrat Canals, al casal de l'Espluga de Francolí. Per tant, acabava el 2016, aquest 2018, volíem dir al febrer, l'obra del 2016 dels projectes participatius. Aquest octubre del 2018 acabarà la vorera del 2017 i, per tant, sortirà la nova convocatòria. Sobre això, sobre el fet de retallar els tempos dels pressupostos participatius, assegura Jordi Torre que també és una pretensió de l'equip de govern.
Sí, el que intentem fer, val a dir que el 2017 la vam fer, els segons processos els vam fer molt tard, perquè la primera edició de 2016 no es va fer la part de pressupostos participatius fins a principis del 2017, per això vam espaiar més en el temps, i l'any passat vam iniciar els processos participatius a mitjans de novembre, acabant-los a finals de desembre. Aquest any el que hem intentat fer, un cop també ha culminat, el que també creiem que és oportú, és iniciar una següent fase de pressupostos participatius un cop s'estigui executant o estigui acabada l'obra de l'any anterior. Per tant, aquest any el que hem intentat és avançar-ho pràcticament un mes, per això el mirem de començar a mitjans d'octubre, perquè a finals de novembre, a mitjans de novembre es coneguin els resultats, i al llarg del desembre poder executar, o qui sap, depèn de l'obra que resulti o de la participació que resulti guanyadora, potser pugui fins i tot arribar a estar executada, depèn de la magnitud que tingui de l'obra o el procés participatiu guanyador.
Doncs estarem al cas d'aquesta nova convocatòria dels pressupostos participatius. N'informarem aquí a la Conca al Dia, l'informatiu diari de l'emissora, i també a esplugafmradio.cat. I tornem a Montblanc, perquè la majoria de famílies del municipi aposten perquè els seus fills puguin anar a l'escola a través de rutes escolars. Així es desprèn de les enquestes que les AMPES, les dues escoles del municipi, van fer a les famílies i alumnes montblanquins durant el curs passat. Concretament, dels 390 alumnes d'entre segon de primària i tercer d'ESO enquestats, un 86% aposta per un camí escolar segur i senyalitzat que els permeti anar sols a l'escola. Pel que fa a les famílies, de 406 que van participar en aquesta enquesta, un 95% recolza el projecte. Amb aquest ampli suport, les AMPES de les escoles Muralles i Mare de Déu de la Serra i també la direcció dels centres continuen ara treballant per tirar endavant i fer realitat aquest projecte. De moment, amb les enquestes han pogut obtenir una radiografia del que opinen les famílies d'aquest camí escolar, però també quines són les seves conductes de mobilitat, perquè les famílies van haver de traçar en un plànol la ruta que feien servir per arribar a l'escola. Així, ara les AMPES han pogut definir quines són les principals vies i, en base en aquesta informació, sota les directrius de la policia local, es tiraran endavant aquests carrers, es triaran, volien dir, els carrers més segurs i òptims per establir un camí escolar que comptarà amb diverses rutes. Així n'ha parlat des de l'AMPA de les escoles Les Muralles, Ivanka Gasco. L'escoltem.
Un camí escolar ha de ser un camí segur, primer perquè els nens puguin anar sols a l'escola, es considera que els nens poden anar sols a l'escola més o menys quan, a partir dels 8 anys i té una senyalització característica i diferent de la que fem servir la resta de vianants. S'està dissenyant un logo i que serà el que marcarà tot el camí escolar per arribar a l'escola.
Amb aquest projecte també s'estudiarà si hi ha voreres que s'han d'ampliar, passos de vianants per afegir o arreglar, o altres elements que ajudin a fer el camí més segur. Per dur a terme aquestes millores s'haurà de comptar amb una partida pressupostària municipal que l'Ajuntament de Montblanc hauria d'aprovar per tirar endavant. Una d'aquestes millores i senyalitzacions doncs, que es podrien produir amb aquest pressupost. A partir d'aquí, doncs, el camí ja es podria posar en marxa. De les enquestes també s'han desprès que la majoria dels nens i nenes preferien anar a l'escola en bicicleta. Actualment, però, no hi ha les infraestructures adequades, per la qual cosa les ampes s'han marcat com a objectiu, a més llarg termini, desenvolupar els carrils que permetin l'ús d'aquest transport per arribar a les escoles i als centres escolars de Montblanc. I ara, com dèiem, en començar avui també en aquest repàs de l'actualitat i volem posar música. Escoltem una producció francesa, com és doncs, Zaz, aquesta formació musical, la cantant francesa, que sovint també doncs, té lletres en castellà, i aquesta n'és una d'elles. És la nova cançó Què vendrà, així es titula, ha sortit aquesta setmana d'octubre i sona així de bé.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Aquesta és la proposta musical que avui havíem escollit per aquesta nova edició de la Conca al dia, dimecres 17 d'octubre, ara passen 5 minuts de 2 quarts de 12 d'aquest matí. Un dels punts que avui també tenim i espais del programa és precisament al costat de casa. Aquest espai radiofònic que fem amb la, doncs la presència i la producció de Damià Amorós, historiador de l'art, que en cada doncs, 15 dies ens apropa alguna peça, algun entorn i patrimoni local, doncs que segurament no tothom coneix o no té l'estima o la gent no el valora en la proporció que hauria de mereixer. Per això, doncs, al costat de casa vol reconèixer i descobrir tot aquest valor patrimonial, cultural, que ens envolta a la Conca de Barberà i que sovint doncs, desconeixem. Avui, al costat de casa, la Fundació d'Art Palau Ferrer.
Amb Damià Amorós descobrim la Conca de Barberà, patrimoni que tenim al costat de casa.
Tot i no semblar la Conca de Barberà una de les terres més artístiques del nostre país, realment la Conca de Barberà és una de les terres on trobem una de les majors i més grans representacions artístiques. Les primeres, a les pintures rupestres de Montblanc o dins la cova de l'Espluga de Francolí, però també les tribus ibèriques, la romanització, deixen petjar del nostre territori. L'edat mitjana, però, realment és el moment d'expansió de l'art dins de la Conca. Noms locals, com els montblanquins Guillem Seguer, també el colomí Guillem Ginebrer o el Joan de Rua, fa poc temps descobert, antic mestre de Cervera, són noms d'artistes locals, però és que també en aquell moment en participen d'estrangers, fins i tot francesos com Eloi de Montbrà, anglesos o estrangers com Reinaldes Fonoll i els catalans Cascall Jordi de Déu. Són noms d'artistes que treballen a la nostra comarca. El Renaixement i el Barroc, amb els Espinal, Bonifàs, Grau, Costa, Tramulles i Hortoneda, acompanyats de noms tan exòtics com l'italià Pier Paolo de Montealberco, són mostres de que la Conca és terra d'artistes. Al segle XIX i XX, moltes vegades, no hi ha tanta representació, potser sí en les catedrals del Vi, que parlàvem també en aquest programa, o amb les escultures de la família Balart, i l'obra del pintor Josep Bernat Flagier, que treballa a l'Espluga, Montblanc i Poblet. També, per desgràcia, el segle XX ha estat un segle de destruccions, la guerra civil, accidents, incendis i grans desgràcies naturals han provocat que part d'aquest patrimoni es perdés. Però avui parlarem i descobrirem el llegat d'un artista del segle XX, dels més grans de la nostra comarca, que disposa d'una fundació, ja saben on, al costat de casa. Que no falte estima, que no falte estima.
Qui?
Matías Palau Ferrer, Montblanc, 1920, any 2000.
Què?
Fundació d'Art Palau Ferrer de Montblanc.
On?
La Casa Pairal de l'Artista, carrer Ribé 17, de Montblanc.
Quan?
Des del 2001.
Per què?
Conserva el fons artístic del pintor i el seu llegat personal, a banda dels seus valors i tradicions lligades a la Conca de Barberà. Matías Palau Ferrer, un dels millors pinzells del segle XX a la Conca, juntament amb Josep Noguer Massó, el pintor nascut a Santa Coloma de Queralt, representa l'arribada de la pintura moderna a la nostra Conca. Noms com Guinovart, Ràfols Casamada, Maria Girona, però també Grau Garriga, volten al voltant d'aquest gran artista del segle XX. Format a Barcelona, a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi, però també entre 1951 i 1956, a París i a Madrid, representa una de les modernitats més importants a la nostra comarca. Degut a problemes, podríem anomenar personals, entre 1970 i 1989 no exposà ni mostrà en públic cap de les seves obres, però sí que a partir de 1988 torna a exposar i en aquest cas entra en el món de l'obra sobre tinta xinesa. Des d'aleshores continua treballant, sobretot amb representacions internacionals, exposicions internacionals, a Espanya i Estats Units. És precisament en aquest país on té un mercat a dia d'avui molt important. Matías Palau Ferrer mor el de l'any 2000 i aquell mateix any la Fundació i la família decideixen engegar el projecte de la Fundació d'Art Matías Palau Ferrer. Doncs bé, per parlar doncs, de Matías Palau Ferrer, coneixerem i conversarem una estona amb Rosa de les Neus, neta neboda de l'artista de Palau Ferrer. Bona tarda, Rosa, com anem?
Bona tarda, molt bé, sí, sí.
Així m'agrada. Una, per començar, Palau Ferrer a Montblanc, què representa i en el seu temps com és rebut com a artista?
Doncs Palau Ferrer, com sabeu, és pintor, escultor i ceramista d'aquí Montblanc. Ell va néixer a Montblanc, a la mateixa casa on ara avui en dia tenim el Museu d'Art Palau Ferrer, al carrer Ribé número 17. I en el seu temps doncs, va ser molt trencador perquè va decidir dedicar-se a l'art, anar a estudiar a Barcelona, a l'Escola Sant Jordi de Belles Arts, a la Universitat de Barcelona, i després encara més doncs, va decidir fer el salt a París. De fet, forma part doncs, de la generació d'artistes de la postguerra, juntament amb Guinovart, Subirachs, Tàpies, Tomàs Bel, Grau Garriga, no? En podem trobar d'altres, que van decidir doncs, també fer el pas a París, i allí es va doncs, trobar i va rebre influències d'artistes d'arreu d'Europa. Em va conèixer a Picasso, també va treballar amb l'escultor hongarès ZBO, amb l'escola italiana, o sigui, allí d'alguna manera doncs, es va amarar de totes aquestes corrents.
Podem
per tant...
Sí, sí, digues, sí. Digues.
I per tant, doncs, això també es pot traduir en el seu art.
Llavors, pel que ens has dit, Palau Ferrer s'internacionalitza, estudia, crec que becat a París, com deies, i això sí. que coneix Picasso, ens en pots parlar una mica més d'aquesta relació de Palau Ferrer i Picasso?
Sí, i tant. Doncs exacte, va conèixer Picasso juntament doncs, amb altres artistes europeus i en Picasso concretament doncs, hi trobem unes influències que podem destacar amb la temàtica, per exemple, en els arlequins, en els coloms, en el cant a la pau i també doncs, en el cubisme, en la tècnica que tots dos compartien.
Així.
A més, coneixem aquesta relació per les hemeroteques, no? Els diaris francesos, catalans, espanyols, doncs, també en parlaven a l'època.
Així podem quasi anomenar, i segurament ja s'ha fet, que Palau Ferrer era un dels deixebles de Picasso.
Sí, podem dir que formava part de l'entorn artístic de Picasso, tot i que ell personalment clar, no es considerava com a deixeble de Picasso, sinó com a doncs, Palau Ferrer, diguem. No?
Contemporani, que el va conèixer i que va fer la seva carrera amb punts de contacte. Ara mateix, la Fundació Palau Ferrer, es diu que la trobem a Montblanc, quin fons custodi? És el fons familiar, és el fons de l'artista? I ens deies un tret molt interessant, que és que està a la casa pairal de la família Palau Ferrer.
Sí, exacte. Al Museu d'Art Palau Ferrer hi podem trobar obres que, doncs, que formen part de la família, no? Que és l'obra que s'exposa, i que doncs, està oberta des de l'any 2001 i es pot visitar amb entrada lliure i per tant doncs, us convidem a tots d'anar-hi. També vam estar realitzant diverses activitats en aquestes dècades, hem fet conferències i uns congressos amb apartat doncs, publicacions. Però ara estem encarant ja una nova etapa en què volem intensificar tot aquest patrimoni.
I alguna novetat, doncs, d'aquesta etapa? Perquè em penso que estem encarant un aniversari important dins de la Fundació i dins del llegat artístic de Palau Ferrer.
No, exacte. Estem ja encarats a preparar el centenari, el 2021, el Palau Ferrer va néixer l'any 1921, i estem organitzant tota una sèrie d'actes. Volem fer exposicions arreu del territori, en diverses temàtiques, també una sèrie de conferències, on estem centrant en unes publicacions tant en format de llibre com en articles de divulgació i acadèmic, i ens volem centrar en uns hàbits concretament, com són, d'una banda, el món educatiu, per teixir doncs, relacions amb les escoles, instituts, llars d'infants de la Conca de Barberà, i potenciar activitats artístiques innovadores des d'un punt de vista més pedagògic. Però d'altra banda també doncs, fer territori amb entitats culturals de la Conca com d'arreu de Catalunya. I no només això, sinó també activitats doncs, per adults i cicles. No? Estem com encarant tota una sèrie de projectes per aquests 3 anys que vénen endavant.
Sembla doncs que tenim la Fundació activa i el llegat de l'artista ben present. Rosa de les Neus, Marco Palau, filòloga, neta, neboda de l'artista, moltes gràcies per la teva col·laboració.
Sí, moltes gràcies.
Acabarem, doncs, amb el Perseverna Més, en aquest cas amb dues publicacions vinculades a l'artista Matías Palau-Ferrer. La primera, precisament, titulada així, Matías Palau-Ferrer i el seu paradís, d'Antonio Salcedo, vinculada a l'exposició que es realitzà fa uns anys al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. És una obra de la col·lecció Tamarit, un gran luxe d'edició, i realitzada dins de les edicions, com dèiem, de la col·lecció Tamarit de la Diputació de Tarragona. El següent ja és una bibliografia una mica més antiga. És l'obra Matías Palau-Ferrer, de Josep Vallès Rovira, d'Edicions Ràfols. Encara se'n poden trobar algun d'aquests exemplars, dedicats i numerats per l'artista. Així doncs, tornem al costat de casa i fins la pròxima, descobrint el patrimoni de la Conca de Barberà.
Al costat de casa, amb Damià Amorós.
Com sempre, magnífiques les descobertes del costat de casa amb Damià Amorós. Avui la Fundació d'Art Palau-Ferrer, a partir d'aquesta jornada també disponible a esplugafmradio.cat. En el servei de ràdio a la carta podreu trobar ja aquests dos primers capítols del costat de casa. El primer el vam dedicar als cellers modernistes, ara aquest doncs en la Fundació de Palau-Ferrer, situada a Montblanc. Nosaltres continuem, dèiem, avui dimecres també interessats en conèixer la previsió d'actes per aquesta setmana a la Conca de Barberà. Propostes que podeu fer. Va, paper i bolígraf. Feeling like the night is young. Oh. Everybody's time will come. Oh. Nobody wants to leave alone. Oh. Hey there, won't you take me home? Que el teniu a punt, teniu el paper, el bolígraf. Va, que comencem a repassar propostes per aquests dies a la Conca de Barberà. Comencem a l'Espluga de Francolí perquè aquest dijous la secció de la formació permanent del Casal doncs celebra una nova conferència, com sempre, els dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font. El títol d'aquest dijous, Minas Gerais, l'època daurada del Brasil. Aquesta conferència anirà a càrrec de Marcos Vinícius Teixeira, el rector de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de l'Espluga de Francolí. Parlarà d'aquesta regió de Brasil i també de l'època daurada del país, d'on ell doncs n'és originari i, per tant, en podrà fer una aproximació ben verídica, amb molta proximitat. De fet, aquest estiu doncs hi ha estat i, per tant, la conferència podrà explicar, entre d'altres, algunes de les experiències que probablement ha viscut en aquest darrer mes d'agost. Però nosaltres també volem repassar altres propostes. Aquesta és el dijous, repetim l'hora a les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font, xerrada Minas Gerais, l'època daurada, conferències de la formació permanent del Casal de l'Espluga. I al cap de setmana, si entrem, doncs d'inici hem de parlar ja d'una proposta destacada, com és el segon cap de setmana de Clicania. El Festival del Pai Mòbil de Montblanc va obrir les seves portes el passat cap de setmana amb aquests tres primers dies. Van rebre 9.000 visitants, però no s'acaba aquí, perquè tornarà a obrir les seves portes aquell Festival del Pai Mòbil amb l'exposició de diorames, aquestes estampes fetes amb Playmobils, però no només, també tallers, activitats, concursos, per exemple, el concurs del Clic Amagat, entre altres, formen part de la programació de Clicania aquest cap de setmana amb el Centre Neuràlgic a Sant Francesc, al claustre i l'antiga església, però també a l'Hospital de Santa Magdalena i, a més, al Museu del Pessebre de Catalunya, a Montblanc, que obre les seves portes per rebre també els visitants de Clicania amb un diorama dedicat a la, doncs, als els pessebres, i a més també al Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre de la Conca, a Montblanc, també hi ha un espai amb un diorama de la prehistòria. Aquest cap de setmana, Clicània, ja els darrers dos dies, per tant els dos definitius, per poder visitar aquest festival del Playmobil a Montblanc. Viatge cultural i recreatiu de la Germandat de la Santíssima Trinitat. Aquest cap de setmana serà aquest dissabte a Cambrils, es visitarà el Parc Samà de Cambrils i també el Castell d'Escornalbou. A més, hi haurà un dinar al restaurant Les Barques de Vilafortuny i, com dèiem, doncs, aquesta serà una de les visites que promou aquesta entitat espluguina. Clínic de pàdel del Club Casal Espluga serà aquest dissabte a càrrec d'Albert Vinyes, que és top 10 de la província, per tant, un dels esportistes més destacats del pàdel en el territori, i farà aquesta sessió. A més, també hi haurà un partit d'exhibició a partir de la 1 del migdia entre 4 esportistes que estan entre el top 50 de Catalunya. A més, acabarà la jornada amb una paella popular a 2:15. En aquest cas té un preu de 5 euros per persona i cal fer la inscripció prèvia al bar del Casal de l'Espluga. Ens saltem un acte que era la trobada comarcal de dones de la Conca de Barberà, perquè avui hem informat que finalment s'ha suspès, però també volem parlar de cinema perquè arriba una nova edició del cinema infantil en català, aquest cicle que torna al Casal Montblanquí amb les primeres projeccions aquest diumenge. Serà en aquesta nova edició a partir de les 5 de la tarda. El preu de l'entrada és de 4,5 euros. És aquest cicle de cinema infantil en català que arribarà durant aquests mesos d'octubre, també novembre, al Teatre del Casal Montblanquí. La primera pel·lícula, Lluís i els extraterrestres, serà aquest diumenge 21 a les 5 de la tarda. I anem avançant altres propostes, perquè també heu de saber que el pròxim divendres 26 d'octubre celebrarà el sopar literari dels Enigmes que organitza l'associació literària Les Carrits. Per bé que encara falten doncs, aquestes dues setmanes, sí que ja han obert les inscripcions, perquè qui ho vulgui s'ha d'apuntar prèviament. Es poden adquirir els tiquets per un preu de 25 euros a la biblioteca o a la llibreria La Baldufa. I aquest sopar dels Enigmes, volíem dir, es celebrarà divendres 26 al Molí del Mallol. Per tant, serà una proposta gastronòmica i literària que promou l'associació literària Les Carrits de Montblanc. I anem cap a Santa Coloma de Queralt, perquè aquest dissabte 20 d'octubre a les 8 del vespre a la Sala Gran del Castell es celebra el concert dels cors Exaudio i Xerxeu. És una proposta que encapçala en la direcció el mestre Esteve Costa i es celebrarà, com dèiem, a partir de les 8 del vespre d'aquest dissabte amb aquests cors doncs, de Vilaseca, dos cors femenins que doncs, destaquen en el panorama català i així presenten aquest repertori corresponent al segle XX i XXI amb veus femenines a capella, també amb peces amb doble cor o a 8 veus. És aquesta proposta musical al Gran Castell de la Sala Gran, volíem dir, del Castell de Santa Coloma de Queralt aquest dissabte a les 8 del vespre. És el primer concert de tardor. I també podem avançar les visites guiades turístiques a Sarral, aquestes rutes gratuïtes que es fan els diumenges de cada mes, l'últim diumenge de cada mes, per tant, el pròxim 28 d'octubre començaran aquestes rutes que es fan els diumenges, l'últim de cada mes, a les 11 del matí. Rutes turístiques guiades que són gratuïtes, això sí, cal inscriure-s'hi prèviament a l'Ajuntament de Sarral. En aquesta ruta pel casc urbà de Sarral també es fa un tast de vi. El punt de sortida és a la plaça de l'Església. La proposta, en aquest cas la pròxima, serà el 28 d'octubre, per tant, el pròxim diumenge aquest no, sinó el vinent, a les 11 del matí, la proposta de Viu Sarral, aquesta ruta turística guiada que es celebrarà el pròxim 28 d'octubre. I una miqueta abans, el 19 d'octubre, es farà la xerrada de consells de prevenció i actuació en cas d'incendi a casa. Sarral serà a la Biblioteca Municipal el pròxim 19 d'octubre a les 7 del vespre a càrrec del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. I acabem amb una darrera proposta d'aquest diumenge, caminada al Toll de l'Ou, que s'organitza a Vimbodí i Poblet per anar a la Serra del Montsant. Serà aquest diumenge, el punt de trobada és a la plaça de les Oranetes i es sortirà a 8:15 del matí amb els vehicles fins a arribar a l'ermita de Santa Magdalena d'Ulldemolins, que començarà aquest recorregut de dificultat mitjana alta d'uns 10 quilòmetres, com dèiem, al Toll de l'Ou, a la Serra del Montsant. El preu pels no socis és de 3 euros per persona en concepte d'assegurança d'incidents i, com dèiem, aquesta sortida serà a 8:15 del matí amb vehicles des de la plaça de les Oranetes de Vimbodí i Poblet. I aquest cap de setmana al cinema Foment de Vimbodí i Poblet, la pel·lícula Mary Shelley, aquesta proposta doncs, que arribarà dissabte dia 20 a 11:15 de la nit i també diumenge a 8:15 de la tarda. I la música del silencio, diumenge 21 a 6:15 de la tarda. Aquesta és la cartellera cinematogràfica en el cas del cinema Foment de Vimbodí i Poblet. There'll be nothing to remind us. Won't hold my breath, won't wait in vain. Bé, i aquí tanquem el programa d'avui, d'aquest dimecres 17 d'octubre. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà a la mateixa hora, de 11 a 12, la Conca al Dia, el magazín diari de la nostra comarca, per conèixer doncs, l'actualitat, però també altres temes, els protagonistes de cada jornada amb les entrevistes o espais d'aquest tipus, com el d'avui, del costat de casa, per conèixer i descobrir el patrimoni que ens envolta. I tornarem demà al punt de les 11, que passeu un molt bon dimecres. L'actualitat continua a esplugafmradio.cat i també a l'informatiu diari de les 3 i les 7 del vespre. Fins demà, que vagi molt bé. Adéu-siau.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia. El magazín d'actualitat i entrevistes de La Conca de Barberà. L'Espluga FM Ràdio. Som la ràdio quotidiana de La Conca de Barberà.